Donem inici al ple d'avui dia 25 de juliol. En tot cas, hi ha un punt d'urgència, que és la modificació, una modificació pressupostària. Votaríem l'urgència, senyor secretari.
Vots a favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Abstencions? Vots en contra? 1.
Molt bé, doncs ara sí, comencem el ple. El primer punt és aprovació de l'acte de la sessió anterior. Es pot aprovar? Entenc que sí. Donar compte de les resolucions de l'alcaldia de la número 423 de la 517, de la Junta de Govern Local de la sessió del 16 de juny al 7 de juliol, de les regidories delegades d'Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric de la 204 a la 229, de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de la número 13 a la número 16, d'Afers Socials de la número 124 a la 162, de Medi Natural de la número 16 a la número 23, de Governació de la número 80 a la número 94 i d'Hisenda, Finances i Contractacions de la número 244 a la 295. Doncs ara passaríem al tercer punt, que és l'aprovació de l'aplicació de l'increment salarial a partir del 2021 i abonament d'endarreriments corresponents al personal laboral subrogat a extingir de les llars d'infants. Té la paraula la senyora Rosa Rovira.
Gràcies, alcaldessa. Portem a proposta d'acord del ple l'increment salarial establert pel conveni d'aplicació del personal laboral subrogat extingit de les llars d'infants amb efectes de 1 del 2021. Les llars d'infants, en el moment en què es van integrar com a personal de l'Ajuntament, es van integrar sense ser personal que es regulés pel conveni de personal de l'Ajuntament, sinó que es van integrar com a personal subrogat. Això vol dir que tenen un conveni propi que els regula laboralment, que és el conveni col·lectiu autonòmic de l'ensenyament privat de Catalunya, que era el que venia regulant la part laboral del personal de les llars d'infants fins en aquell moment. L'integrar-se els hi ha conservat tots els drets i, per tant, també se'ls hi ha conservat els drets que provenen del seu conveni col·lectiu. En aquest conveni col·lectiu el que s'estableix és que hi haurà un increment de l'1,7% dels conceptes salari base i antiguitat pel personal docent i 1,5% dels mateixos conceptes pel personal de neteja. I, per tant, s'ha de fer la modificació de les seves taules salarials amb efectes del moment de l'integració a l'Ajuntament, de 1 de gener del 2021, per recollir aquests increments salarials que s'han establert en una resolució posterior a l'aprovació del conveni. I aquesta és la resolució que portem a aprovació del ple.
Moltes gràcies. Per part del PSC, alguna intervenció? Per part de la CUP? Sí, senyor Vidal.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Des de la CUP els avancem que votarem a favor d'aquest punt. Un increment salarial i la preparació d'aquest amb el conveni corresponent sempre és una bona notícia. Tanmateix, creiem que el recorregut no acaba aquí. Per a la CUP caldria treure aquestes places a concurs com més allà millor. El seu raonament és que estan esperant a consolidar el projecte educatiu, però a nosaltres no ens serveix. De fet, creiem que una plaça fixa és completament vàlida per tirar endavant un projecte educatiu. L'objectiu ha de ser de municipalitzar aquestes figures. A més, això comportaria de retruc una millora salarial, ja que actualment les treballadores no s'estan regint pel conveni dels treballadors públics, sinó pels de les llars d'infants, el qual és menor. Abans d'acabar, volem aprofitar també per formular una queixa sobre la gestió dels recursos humans a les llars d'infants. Actualment no comptem amb una borsa de treballadores que permeti fer contractacions àgils i cobrir baixes puntuals i urgents. Conseqüentment, el problema que se'n deriva, el qual ja ha succeït en més d'una ocasió, és que no es pot garantir l'atenció a la infància tal com tocaria i s'hagi de tancar el grup o amenaçar en tancar-lo si no es produeix una substitució. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal. Per part de Ciutadans, no? Senyora Rovira.
Volia contestar el que ha comentat la CUP. La borsa de treball sí que existia, el que passa que s'ha esgotat. I, per tant, ara iniciem una nova borsa que passarà per Junta de Govern en la propera Junta, que ens ha de donar altra vegada el personal suficient per atendre les necessitats de les llars d'infants. Per aquesta part, per tant, l'únic que ha passat és que la borsa s'ha esgotat. No és que no hi sigui, s'ha esgotat. I pel que fa al tema del conveni, sí que preveiem incorporar-los al conveni de l'Ajuntament, però com vostè ha dit, el que volíem era d'entrada protegir el projecte educatiu i per tant poder continuar amb les mateixes persones. En el moment en què aquestes persones s'incorporin al conveni de l'Ajuntament, el que hem de fer és cobrir-les reglamentàriament. Per tant, no necessàriament les persones que actualment estan portant a terme el projecte educatiu de les llars podran quedar-se amb la plaça, perquè serà un concurs obert on s'hi podran presentar altres persones. Però sí que tenim previst, en el moment en què el projecte estigui lo suficientment consolidat dintre de l'Ajuntament, treure les places com a places públiques de l'Ajuntament.
Senyor Vidal.
Sí, les borses s'esgota, potser els convidaríem a fer el que calgui perquè les borses no s'esgotin, amb previsió i amb temps avançat. Gràcies.
Molt bé, doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor?
Unanimitat dels presents.
Hi ha alguna explicació de vot? No? Doncs ara sí que passaríem al punt que hem inclòs, que és la modificació de crèdit número 10/2022. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, bona tarda. Portem aquest modificat de crèdit que, degut a la diferent feina i càrrega de feina del Departament d'Agenda i Intervenció, doncs gràcies al seu esforç han pogut fer, perquè han estat treballant molt amb el que seria l'elaboració de la preparació dels comptes generals de l'Ajuntament i dels organismes autònoms. Saben de la complexitat de la nostra estructura entre l'Ajuntament i els diferents organismes autònoms i SAMS que tenim, i tota la tasca d'auditories i de més control i transparència, que això és bo, que cada vegada carrega més feina, però que s'ha de fer i és obligatori fer, i crec que és bo fer-la, ens ha portat a que l'expedient no estigués tancat. A la comissió informativa de la setmana passada ja els vaig informar que portaríem per urgència aquest modificat. El dissabte al matí els hi vaig passar els quadres amb els números i les partides que afectaven, i avui hem tancat aquest dematí l'expedient que hem pogut consultar a l'Impulsa, veient que ja havia incorporat l'informe d'intervenció, els diferents informes per a la tramitació. En total portem en aquest modificat de crèdit número 10 de creació de crèdit extraordinari un modificat de 523.000 euros. D'aquests 523, la gran partida que no és que modifiquem, és que ja sabíem que ho havíem de fer, és la de pressupostos participatius. Aquells 250.000 euros que els ciutadans van triar a on poder fer els projectes que altres ciutadans havien proposat, doncs s'incorporen, estan en una partida genèrica i ara s'incorporen a les diferents partides que els pertoca després de l'elecció dels ciutadans per poder ser executades. O sigui, ja puja al voltant dels 250.000 euros. I després les altres partides que portem a ple són bàsicament per continuar executant els projectes que el pressupost ja contemplava. No hi ha cap cosa diferent del que els pressupostos indicaven, i el que sí que anem anant fent és adequant-ho. Per exemple, s'incorporen 10.000 euros més a l'entorn del Museu Casteller perquè els preus d'expropiació del carrer Espardenyers 21, d'acord amb el criteri dels tècnics de l'Ajuntament i el que creu el jurat d'expropiació, doncs és més elevat el que el jurat d'expropiació ha determinat o determinarà que el que els nostres tècnics en la seva valoració van fer. No? Normalment no passa, en aquest cas són pisos molt petitets, que ja no hi són, etcètera, etcètera. Per tant, hem de dotar per poder fer l'expropiació definitiva d'aquest edifici de darrere el Museu Casteller d'Espardenyers 21. Després, en quant a contingut de dins del mateix museu i elements a modernitzar i a millorar i a crear nous continguts, doncs incorporem aquesta partida de 80.000 euros. Recordar que el 2020 d'aquesta partida havíem tret, precisament el 2020, amb el Covid, havíem de buscar diners i recursos on convingués per la situació que teníem, i en aquells moments això no estava preparat per executar. Ara està preparat, per tant, ara els posem seguint la línia de posar allà on els podem gastar, on estem disposats a gastar-los. Després hi ha tota l'aportació important a xarxa de cultura, com explicant l'informe de necessitats i com ens va traspassar la regidora de cultura. Xarxa de cultura ha fet front i ha de fer front a uns augments importants en el que seria la contractació de músics, artistes, etcètera, etcètera, que també com altres sous també pugen, i també tota la complexitat de que moltes empreses, per desgràcia d'aquest sector, no van poder aguantar tota la crisi que ells van patir de la Covid-19 i que el fet d'augmentar molt la demanda perquè molts ajuntaments i moltes associacions o empreses han posat en actiu concerts, etcètera, etcètera, com tocava, no?, després de passar la Covid-19, doncs resulta que la demanda ha estat alta, l'oferta està més baixa i per tant això suposa un increment de costos. Per tant, per mantenir la programació prevista i poder fer front a la programació que des del principi Xarxa de Cultura ja tenia previst fins a final d'any, necessitat un reforç econòmic de 60.000 euros. De moment veurem com evoluciona i què podem fer. Després tenim altres partides, com és el servei de recaptació. Això ve d'un litigi judicial entre l'Ajuntament ja històric i l'Incasol a l'hora de pagar una subvenció o pagar l'IBI primer o la subvenció després. Aquí doncs, va arribar als jutjats i els jutjats van determinar una sentència. S'han hagut de regular les situacions, però hi havia uns sobrecostos de base respecte a aquests rebuts d'IBI que doncs, les costes les hem d'assumir nosaltres i posem aquests diners per completar aquesta decisió judicial. Després hi ha manteniment de festes i també hi ha una part important d'inversió a camins, tant inversió com en manteniment de camins, per continuar donant resposta a les moltes necessitats que tenim en el diferent territori i en tota la xarxa de quilòmetres de camins que tenim en el nostre terme municipal. Per tant, pressupostos participatius, reforç d'alguna àrea i continuar amb els projectes que ja tenim engegats. Un modificat de 523.295,41 euros, que és el modificat número 10 d'aquest any 2022.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Per part del PSC, senyor Juan Felipe.
Gràcies, alcaldessa. Nos presentan de urgencia la modificación de crédito 10/2022. Las partidas que nos presentan en su crédito al alza, comprobamos que 7 de ellas están en el capítulo de inversiones. El regidor de Hacienda en su informe nos hace referencia a la necesidad de aumentar estas partidas para llevar a cabo las actuaciones necesarias en lo que queda de año. Que todo esto que se propone se tiene que cubrir en este ejercicio, ya que no puede esperar al próximo. Aquí queremos hacer un alto y ponernos en antecedentes, y estos no les son muy favorables, como es en el capítulo de inversiones. Les recordamos que en el 2021, capítulo de inversiones, solo ejecutaron el 13,51%. De las partidas que comprende esta modificación de crédito, también tenían consignación en el ejercicio 2021. Por ejemplo, adquisición y rehabilitación de vivienda para alquilar en inversiones. En inversiones 2021 tenían 73.200 euros. Quedó sin ejecutar el 90,63%. En torno a Museo Casteller, el 36,22% quedó sin ejecutar. Parques de Salud, el 45,36% quedó sin ejecutar. Camins, el 67,32% quedó sin ejecutar. Podemos entender la urgencia, pero su histórico en este apartado no les acompaña. Es nefasto y los números así lo dicen. Y estos no engañan. Lo comprobamos en las liquidaciones de presupuesto de 2019, 2020 y 2021. Tienen una asignatura pendiente en inversiones. En todos los ejercicios han suspendido. Sobre Xarxa de Cultura, en la modificación de crédito 7/2022 se le añadió 50.000. En esta, 60.000. Es decir, en un espacio corto de tiempo se le asigna 110.000. Miren, algo no se está haciendo bien. Cuando una fiesta como es la de San Juan, que está en la cuenta de Xarxa de Cultura, en el ejercicio 2021 tuvo un gasto de 274.200 euros, Comercio y Turismo se destinó en ese mismo ejercicio 293.000 euros, que no se gastó en su totalidad, tuvo un sobrante de 57.500. ¿No ven que hay áreas como la de comercio que está en la UCI que debería ser de prioridad? Podemos entender que la cultura se debe de cuidar y proteger, pero hay otros modelos a seguir sin necesidad de tirar tanto de talonario. ¿No lo creen? Nosotros sí. Sobre las partidas que bajan su consignación, una parte de ellas se deben a las vacantes de la plantilla o a seguridad y movilidad. Se le resta parte de su asignación. ¿La incorporación de los agentes de policía será en este ejercicio en 2022 o en el 2023? Por lo que aquí expresamos nuestro voto a la modificación que presentan será no. Gracias.
Moltes gràcies per part de la CUP, senyor Vidal.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Entra per urgència que és nou modificat de crèdit. Podríem dir que ens sorprèn que sigui a última hora, però la veritat és que ja ha esdevingut la tònica general. A part del traspàs de diners i la creació de noves partides dels pressupostos participatius, un pas que forma part del circuit d'execució d'aquestes propostes, també trobem augments significatius a partides com xarxa de cultura, que es queda a punt d'arribar al 1 milió d'euros, al Museu Casteller, on hi ha gairebé un augment de 100.000 euros. I com diu vostè, senyor Martí Barberà, per modernitzar una cosa que encara no s'ha ni inaugurat, ja l'estem modernitzant i gastant diners. Tot i que d'altres partides, com pot ser el Pla Lumínic, les podem arribar a compartir, aquestes dues anteriors ens semblen injustificables. En primer lloc, perquè perpetuen un model de cultura i oci que no compta amb les classes populars. I en segon lloc, perquè no tenim notícies de l'estat del Museu Casteller més enllà de que la premsa diu que s'inaugurarà abans d'acabar l'any. Una situació que es va repetint cada any en la darrera dècada aproximadament i que ens recorda que estem atrapats en el dia de la marmota. Aquests dos arguments només fan que confirmar les nostres sospites. Potser vau fer un pressupost de cultura fictici, segons el vostre model, clar, i ara us veieu obligats a anar-ho augmentant progressivament. Per tot això, i perquè aquest nou modificat de crèdit s'emmarca en uns números que no compartim des de bon inici, la CUP votarà en contra d'aquest punt. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal. Per part de Ciutadans, senyora Laiz.
Solamente informar de nuestro voto de abstención siguiendo la línea que llevamos pues, desde que votamos a tal efecto en los presupuestos para este año. Y es todo.
Moltes gràcies. Alguna altra intervenció? Senyor Barberà.
Bé, és que no sé com començar. El pressupost d'execució d'inversions del 2021 no és d'un 13%, és d'un 22%. No m'enorgulleixo que sigui d'un 22%. Però quan el portaveu del grup socialista sempre té aquesta manera de parlar, que és la raó suprema de la situació, i et diu una veritat que no és correcta, doncs crec que molts dels arguments poden quedar una mica ja distorsionats. Ara en marcarem un altre. Pressupost 2021. Execució de tot el pressupost, un 29%. La resta va anar romanent, per això teníem romanent. Per partides, capítol 1, recursos humans, execució un 95%. Capítol 2, despeses corrents, serveis, béns, 87%. Capítol 3, despeses financeres, que és molt poc, 57%, que són els interessos. Transferències corrents, que és el que nosaltres estem donant a les entitats i al teixit associatiu perquè la ciutat tingui vida i tingui dinàmica i recuperi i vagi davant com hem aconseguit sortir de la Covid com una de les primeres ciutats amb referència, 91%. Capítol d'inversions, de 9.826.000, n'hi ha compromesos 7.099.000, això és un 72%. I tenim l'adequació dels immobles al centre històric, que es tira endavant, els climes del centre controlat i de l'Ajuntament que s'estan executant, catxapes, que són 2.500.000 que s'estan fent obres, rehabilitació de les escoles, que s'estan fent tot i les dificultats en la gestió degut a l'empresa que ha deixat. Tenim les plantes fotovoltaiques, les obres al Museu de Valls, l'Espai Jove, que ja comença, la muralla de Sant Antoni, que ja s'està executant, l'execució de l'enllumenat. Ja li vaig dir que arribaríem a un estat d'execució de les inversions important a final de legislatura. I, per tant, estem anant cap aquí. Nosaltres, en els nostres números, jo ja sé que vostè mira els seus, però jo li he de dir els nostres, en els nostres números, nosaltres, dels 9.800.000 que tenim per inversions, 7.900.000 s'estan gastant. Que s'hagin gastat avui o el mes que ve o d'aquí 6 mesos depèn de l'obra, de la situació i de l'entorn. Per tant, tot això està engegat i anem amb una execució d'inversions important a final de legislatura. A partir d'aquí, el tema de modificats. No? El representant de la CUP, avui solitari representant de la CUP, ens marca de que sovint portem coses per urgència. Home, doncs miri, dels diferents, dels 19 i 19 modificats que han fet els altres anys, Per urgència n'han portat ben poquets. En tot cas, els introduïm per urgència a la comissió informativa. En l'últim moment és possible, però normalment al ple no ens passa això. Però és que venim a un mes d'agost i necessitem aquestes partides per al funcionament d'aquests apartats i aquests aspectes que per nosaltres són molt importants. I, per tant, en aquest sentit, nosaltres avancem. Respecte al museu, doncs, si creiem que hem de tindre dos vídeos d'una dinàmica important, i això ens ho fan, ens ho expressen els entesos, i és una possibilitat més de dinamitzar més quan obrim el Museu Casteller, doncs nosaltres al Museu Casteller ficarem el que faci falta perquè sigui un producte que tingui èxit i que serveixi per a la ciutat per tota la recuperació i tota la productivitat de comerç, de dinàmica, de cultura, tot el que pugui simbolitzar per a la nostra ciutat que creiem és important. Per tant, jo crec que és un modificat senzill, que el que fa és traspassar sobrants d'unes partides amb unes altres, que ve d'un pressupost aprovat inicialment el desembre del 2021 i que el vam aprovar, encara recordem-ho, perquè estem al 2022, som aquí, amb Covid. I precisament l'apartat de cultura, com vam fer ja el 2020 i el 2021, vam ajustar pressupostos preveient com aniria l'evolució de la pandèmia i com li podia afectar a cultura en aquest sentit. Per tant, això ho hem dit sempre, jo ho he dit en els plens, que cultura, depèn de com funcionés i com avancés la pandèmia, cada any que ens hi hem trobat, hem incorporat diners perquè en sortir del pressupost reduíem. El 2019 a cultura teníem 913.000 euros, vam sortir el 2022 amb 850.000. Per tant, no estem fent una altra cosa que mantenir el nostre model. Que vostès farien un altre model i no es gastarien tants diners i portarien altres grups i ho farien d'una altra manera? D'acord, però això són projectes diferents i molt diferents en moltes coses, no? I amb la CUP també, però nosaltres creiem que aquest és el nostre model, és un model que està dins aquest govern i, per tant, dotem el necessari per fer-ho. Insistència en comerç. Pues clar que farem els esforços possibles per dotar el màxim possible el comerç, però recordem que tots aquests esforços els fem gràcies a una feina econòmica important de tot l'equip tècnic després de 2 anys de no pujar impostos. 2 anys sense pujar impostos als ciutadans, el que permet que els ciutadans mantinguin una pressió fiscal baixa respecte al territori, que molts han pujat impostos, i al mateix temps nosaltres busquem la manera de continuar fent no aquella activitat, sinó més activitat si cal, que és el que ens interessa, que ja és la nostra feina. Per tant, corregim a partir d'ara l'estat d'execució de les inversions del 2021. No és 13, sinó que és 22. I com que ja m'ho va dir l'altre dia i ho vaig anar a comprovar, ara ja li puc dir segur que és 22 perquè així és. I per la resta, són models. Nosaltres creiem en aquest model de cultura. Amb la pandèmia Covid vam posar 850.000 euros. En el funcionament de l'any hem vist que necessites més i en posem més. Com que tenim sobrants amb altres partides, ho fem. Respecte a les inversions, suposo que s'hi han fixat, que també fem servir partides que ja s'han acabat i que han quedat sobrants. I per tant, els recol·loquem precisament amb aquesta funció que vostè sempre m'insisteix, que nosaltres volem que l'execució de les inversions pugi. Està claríssim, som govern, només faltaria. Però ja li he recordat més de 10 projectes que ja estan en funcionament i que els haurem de pagar i que tenim els diners per pagar-los gràcies a la bona gestió d'aquest equip de govern de les finances. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Alguna intervenció, senyor Juan Felipe?
Mire, en el modificado de crédito que nos presentan, para nosotros es muy complicado poder creer porque hay muchas partidas que pertenecen al punto de inversiones. Y yéndonos a lo que son las inversiones y a lo que decía usted de que los números son los míos, no, por desgracia son los suyos. Y los suyos dicen lo que dicen, que es un 13,51% lo que se efectuó en el 2021. Pues hombre, míreselos bien, ¿eh? Si hay algo que he perdido el tiempo ha sido en eso. De 7.515.000 que disponían para el ejercicio 2021, solo llevan a cabo 1.015.000, estos son un 13,51%. Y mire por donde quiera, lo mire. Y mire, le adelanto más a esto que usted está diciendo de que en este ejercicio, mire, se lo adelanto, no pasarán del 36% ejecutado en este ejercicio 2023. Por desgracia para todos. ¿Por qué? porque a los ciudadanos les repercute la falta de trabajo que ustedes tienen para dar servicios a esta ciudad. ¿Lo entiende? Y es así, no son mis números, son los suyos, que no los manejan bien. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Martínez. Passem a votació, senyor Barberà.
No entro a discussió. Ja els enviaré a tots els regidors l'estat d'execució de les inversions del 2021 i sabrem qui té raó, res més. Està. Si el seu treball és el que funciona o el treball dels tècnics és el que funciona. Ja està.
Passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor?
Senyor Martínez, té la paraula.
Cuando usted quiera quedamos y repasamos los números, ya vi quién tiene razón. No, pero es así. Los números no los lleva usted muy bien, ¿eh? Se le amontonan un poquito.
Molt bé, doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Abstencions? 1. Vots en contra? 4 i 1, 5.
Molt bé, doncs passem a l'apartat de mocions, el punt 5, moció presentada pel grup municipal del PSC per potenciar la mobilitat sostenible a l'MDD Picamoixons i als nuclis de Masmolets i Foscaldes.
Señora alcaldesa, si me permite, si es posible, me gustaría que se pudiera votar por separado los dos puntos de acuerdo de esta moción. Perdón, es en la número 3. Me he adelantado.
Por part del PSC, senyora Ibarra.
Sí, gràcies. Bona tarda a tots i a totes. Bé, els presentem una moció per potenciar la mobilitat sostenible a Valls i, evidentment, a Picamoixons, Foscaldes i Masmolets. És evident que el transport de viatgers a Valls ha canviat des del 1964, quan es va crear. Valls ha crescut, les necessitats de transport també, i en aquest sentit s'han incrementat línies. I a la mateixa consideració, el transport també ha canviat. Abans, tradicionalment, es pensava en el transport com una necessitat individual d'anar d'un lloc a l'altre. Actualment, entenem que aquesta necessitat passa a ser col·lectiva. A banda d'individual, també passa a ser col·lectiva, en el sentit que necessitem reduir cotxes particulars, necessitem reduir emissions i, en definitiva, necessitem potenciar aquesta mobilitat sostenible. Aquesta evolució en el concepte de transport ha fet que també hi hagi hagut variacions en el cost del transport pels usuaris. S'ha passat de bonificar alguns col·lectius a fer-lo gratuït totalment. I, de fet, l'equip de govern ens explicava que ho volia fer gratuït precisament per potenciar aquesta mobilitat sostenible. Ara bé, sembla que aquesta gratuïtat i l'increment de línies no ha arribat a tothom. Picamoixons, Foscaldes i Masmolets segueixen havent de pagar i no compten amb un servei prou freqüent. Entenem que tots i totes hauríem de poder gaudir de les mateixes condicions i és per això que els presentem aquesta moció. Una moció que té els següents acords. Primer, garantir el servei públic i gratuït de bus als nuclis de Foscaldes, Masmolets i Picamoixons, estudiant la manera més efectiva de fer-ho, ja sigui amb convenis amb les companyies que a hores d'ara fan les rutes que connecten aquests punts, o bé ampliar les actuals línies urbanes existents amb d'altres que cobreixin aquests punts. Segon, incloure en la partida dels pressupostos de l'any 2023 l'import econòmic necessari per a poder oferir el servei de transport públic i gratuït als nuclis agregats i a l'AMD i així fer que se'n puguin beneficiar els seus veïns i veïnes. I tercer, fer arribar la resolució d'aquests acords al president de l'AMD de Picamoixons i als representants veïnals de Foscaldes i Masmolets perquè en tinguin constància. Moltes gràcies.
Molt bé, per part del govern té la paraula el senyor Jordi Cartanyà.
És igual, faig servir aquesta altra. Pels que ens estan veient, ja es veu que no sóc la Núria Cobarró. Ens presenten una moció per oferir la gratuïtat del transport a Foscaldes, Masmolets i Picamoixons. Suposo que es deuen haver documentat per presentar-nos aquesta moció. Deuen haver calculat el cost que suposa, la demanda existent, el cost mediambiental de la seva implementació. Si ho han fet, ens agradaria si ens ho poguessin fer arribar perquè així ens ajudaria a fer els càlculs per la seva viabilitat, perquè pensem que abans de presentar la moció, suposo que deuen haver consultat els usuaris que actualment fan servir el bus i la demanda existent. També deuen haver parlat amb l'AMD i les associacions veïnals per saber les necessitats reals d'aquesta mesura i espero que darrere de la moció hi hagi realment el que demana la moció i no només un titular del moment. Nosaltres aquesta setmana hem fet quatre números per mirar una mica la viabilitat, quatre càlculs amb el que teníem i el que podíem fer en una setmana. Primer hem mirat l'oferta actual. En aquest moment hi ha dues empreses, Autocars Plana i Espanyol Goladina, que donen servei a Picamoixons i Masmolets. La freqüència per anar de Fontscaldes a Valls és de 4 viatges d'anada i 3 de tornada, i de Picamoixons 8 d'anada i 6 de tornada. Suposo que també deuen haver consultat la normativa i, com deuen saber, els busos per poder transitar per vies interurbanes, com és en aquests casos, han d'estar adaptats amb cinturons de seguretat individualitzats. A més, caldria l'autorització prèvia de la Direcció General de Transport, ja que és un servei que ja està operat per una concessió, per tant, caldria demanar-los autorització, i també del Ministeri de Fomento, perquè una de les línies, la L0595, que surt de la Farga de Moles, té dependència del Ministeri de Fomento i ens haurien d'autoritzar per posar una línia en aquest recorregut, en una part d'aquest recorregut. Actualment, dels tres busos urbans que disposem, només un podria fer aquest servei, que només n'hi ha un que tingui cinturons apropiats, i això és el que ens diu el concessionari del servei. Per tant, aquesta decisió no només és voluntat municipal, perquè afecta el transport territorial. Suposem que podem fer en el supòsit que podem fer el servei que ens demanen, que tinguéssim tots els permisos, passaríem a analitzar alguns costos econòmics. Tal com està el servei actualment, incorporar aquestes línies, segons en diu el concessionari, suposaria un increment de 90.000 euros anuals, i com he vist a la moció, doncs demana l'increment de partida pel 23, caldria veure aquest cost, quina eficiència té i en quant a la variable de cost-servei, no? Cosa que sempre hem de fer des de les administracions. Per tant, ens caldria saber la demanda, no sé si vostès la tenen, de quants usuaris el fan servir o necessitarien fer servir, cosa que nosaltres no tenim, però hem mirat de fer una extrapolació. A Valls tenim un ús diari de 500 persones de mitjana. Si traspassem aquestes dades de Picamoixons, que té 428 habitants i el 183 de Fontscaldes, ens vindria a sortir una possibilitat que hi haguessin 8 persones de Picamoixons que necessitessin l'ús del transport públic i 3 de Fontscaldes. Això amb números fets així sense un estudi sobre el terreny que suposo que deuen tenir. Si fem l'hipòtesi de 10 persones diàries, amb el pressupost que ens assuren, sortiria un cost per viatge i persona de 30 euros per avaluar. També avui en dia, quan es posa en marxa un tema, hem de tenir en compte un tema de mobilitat, hem de tenir en compte els costos mediambientals per prendre decisions congruents amb la sostenibilitat econòmica. Un bus urbà emet un quilo de CO2 per cada quilòmetre recorregut. Aquest cost mediambiental s'hauria de multiplicar pel nombre de viatges diaris que es fessin per oferir aquest servei. Recordem que actualment ja es consta amb una freqüència que abans els he esmentat de dues línies que fan això. Un cotxe, depenent de la cilindrada, gasta entre 90 i 120 grams per CO2, per tant, per cada viatge de bus equivaldria a 9 o 10 viatges de cotxe, això en cas que es fes només un viatge. Per tant, si tenim una demanda de 10 usuaris entre dues línies, per equilibri mediambiental i no gastar més, hauríem de fer un viatge al dia, o sigui, o Picamoixons o Fontscaldes, no els dos llocs, perquè llavors tindríem un saldo climàtic negatiu. També hauríem de saber fins on vol arribar aquesta proposta. Si proposa posar en marxa una línia de Valls, coneixi Fontscaldes, Masmolets i Picamoixons, què fem amb les línies actuals, que es mantenen les parades o substitueixen aquestes parades per el servei que fem nosaltres, ja que aquestes línies tenen una mobilitat regional, seguiran passant, per tant, duplicaríem el servei, dupliquem costos mediambientals, hem de valorar la proposta més profundament, amb el que diuen. És evident que, com vostè ha dit, i aquí estem tots d'acord, la mobilitat s'ha de fer sostenible, el transport públic és una mobilitat sostenible i és una obligació de les administracions posar-lo en marxa. Nosaltres ho fem en el cas del casc urbà, i quan va més enllà s'ha buscat la implicació d'administracions supramunicipals, en aquest cas la Generalitat a través de l'ATM, que ofereix el servei per relligar aquests nuclis, com li he dit abans, amb les línies que hi havia. També ens han dit la possibilitat de conveniar com a alternativa amb les empreses el finançament del cost dels serveis per fer-lo gratuït. Cal tenir en compte que el que demanen és la gratuïtat d'un servei que no és de titularitat municipal. Aquí es complica una mica perquè caldria posar d'acord l'ATM, la Direcció General de Transport de la Generalitat per això, però potser els hi suggerim una idea que potser seria més fàcil, seria estendre la gratuïtat del transport públic que va anunciar el president del govern, Pedro Sánchez, posant-ho en les mobilitats regionals que ja existeix, però incorporant els nuclis agregats i les EMDs, per exemple, que seria una cosa interessant afegir en la mobilitat aquesta i podrien plantejar-se els seus companys de govern que poguessin extendre això, que seria molt ben rebut per tots els municipis que tenen nuclis agregats i EMDs. Per tant, per tot el que l'havíem comentat i amb les dades que disposem en aquest moment, no és viable ni econòmicament ni és sostenible ambientalment oferir aquest servei. Restem a la seva disposició per parlar-ne, per si tenen dades passants-les i contrastar la demanda i, per tant, en aquest moment, tal com està presentada aquesta moció, no podem donar suport a aquesta moció. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Cartanyà, per part de la CUP. Senyor Vidal.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Des de la CUP veiem positiva la proposta que ens porta el PSC en quant a potenciar servei públic i gratuït. Per tant, els avanço que hi votarem a favor. No obstant això, ens queda un llarg camí perquè puguem posar la paraula sostenible a mobilitat. De fet, creiem que es fa un abús d'aquesta paraula i la paraula saludable no acabem tampoc d'entendre quin sentit li volen donar. La mobilitat sostenible i saludable fa anys que està inventada i es diu anar a peu. Perquè la mobilitat sigui realment sostenible cal una visió global, un bon anàlisi i un bon disseny tenint en compte molts factors. No es tracta només de fer arribar més autobusos que ara van més gasoil, es tracta de recollir dades, d'entendre quines necessitats i hàbits hi ha, d'organitzar i planificar la mobilitat, d'aprofitar les vies que tenim que ens connecten amb picamoixons, de preveure rutes, tipus de vehicles, recorreguts, coordinar i facilitar l'aprofitament de desplaçaments, cercar millor eficiència. Podem anar fent pedaços que sí, milloren la precarietat i la manca de direcció que tenim, però en el fons el que realment cal perquè caminem cap a una mobilitat sostenible és un pla ben dissenyat. Un carril bici al mig de la ciutat no serveix de gaire si no hi ha una visió general al darrere, un pla i un treball anterior per a crear els hàbits, consciència i acompanyar un canvi de model de ciutat pel qual ja anem una mica tard. El model no es pot fer a pedaços sobre la marxa, amb projectes puntuals de pressupostos participatius i amb mocions per més busos o per més trens. El model de sostenibilitat sostenible, on tot hauria d'estar pensat i previst, és la feina que no han fet aquest Ajuntament i la que els exigim. Si l'haguessin fet no caldrien mocions com aquesta. Seguirem votant que sí als pedaços sense deixar d'assenyalar que el que realment s'hauria de fer per una mobilitat sostenible a Valls és tenir un pla de mobilitat sostenible i portar-lo a terme. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal. Per part de Ciutadans, senyora Laiz.
Primero, quería disculparme por la interrupción anterior. Después de tantos plenos, siempre las mociones del Gobierno han ido en primer lugar y de ahí mi confusión. Con respecto a la moción, querría decir que sí que he echado en falta, así como el servicio lo considero que puede ser necesario desde el punto de vista que se apunta, el hecho de que se crea una posible discriminación entre vecinos que no dejan de ser y estar bajo el paraguas de este ayuntamiento a nivel de responsabilidad y que no pueden disfrutar de un servicio que dentro del casco urbano sí que se disfruta, que es el bus gratuito. Como decía, echaba en falta ese análisis que el señor Cartaña ha completado con los datos, la necesidad, la demanda, el impacto que puede tener a nivel de costes, tanto a nivel de partida presupuestaria global del ayuntamiento como a nivel de sostenibilidad, lo que puede generar hacer unos autobuses específicos para una demanda que por nivel de población puede ser quedar en duda, ¿no? No obstante, también dentro de los acuerdos se indica el punto de las empresas actuales que hacen esas rutas, de qué forma se podría llegar a hacer que los vecinos de Valls tuvieran una bonificación pues en trayectos que unieran su municipio de residencia con el centro de Valls. Y yo creo que eso es un punto que sí que por parte del ayuntamiento se debería poder coger esa responsabilidad y explorar qué forma podría tener pues para equipararlos en derechos con los vecinos de lo que puede llamarse el centro de Valls, ¿no? No obstante, no votaremos a favor precisamente por esa falta de datos y análisis, porque sí es un deseo el que todos los vecinos tengan absolutamente las mismas oportunidades, pero no la consideramos suficientemente documentada como para poder dar nuestro voto a favor y por eso nos abstendremos.
Moltes gràcies, senyora Lai. Hi ha alguna intervenció? Sí, senyora Ibarra.
Sí, gràcies. Bé, començaré una mica pel revés, diguéssim. El senyor Vidal de la CUP, és cert, és una moció que és un pedaç, i és evident que és un pedaç perquè encara no tenim aquest pla de mobilitat sostenible, que per cert, per no tenir-lo vam perdre l'oportunitat de poder tenir fons Next Generation precisament per la mobilitat sostenible, aquí queda dit. Però és un pedaç que el que intenta és millorar la vida de la gent que viu a Picamoixons, a Fontscaldes i a Masmolets. I, evidentment, hem parlat amb veïns i hem parlat amb representants veïnals i, de fet, han sigut veïns i veïnes els que ens han fet arribar aquesta queixa, que se senten veïns de segona pel fet de no tenir les mateixes condicions que tenim la gent que vivim a Valls. És evident que el transport urbà també és deficitari, de fet, l'assumim totalment des del punt de vista de l'Ajuntament. Per tant, el criteri, diguem-ne, econòmic no és un criteri en aquest cas. No? Estem d'acord o no que hem de fer la mobilitat més sostenible? Una altra cosa és el criteri més ambiental, que vostè deia el que gasta un autobús i el que gasta un cotxe particular. Podríem estar d'acord, hauríem de veure quants cotxes particulars fan aquest trajecte i hauríem de veure si el fet de tenir oferta de transport públic això faria que deixessin d'utilitzar el transport privat. Perquè el del que es tracta és d'això, és d'incentivar. Evidentment no ens hem pogut documentar més perquè nosaltres no som govern, nosaltres no tenim un equip tècnic al darrere que treballa per fer aquest tipus d'estudis, vostès sí que el tenen i per tant vostès sí que l'haurien de fer. De tota manera he vist que, home, ha recopilat una sèrie de dades, com a mínim ha servit per això, aquesta moció ja està bé. Vostè em deia que caldria l'autorització prèvia d'altres administracions, doncs miri, com en tantes altres coses i és qüestió de demanar-la. I també li he de dir una cosa, altres municipis ho fan i per tant fan acords amb les companyies que fan aquests trajectes, diguem-ne, que passen per diferents municipis i acorden unes bonificacions per les persones que hi viuen o fins i tot la gratuïtat, i es fa. Preguntin Salou, Cambrils, Montroig, què fan en aquest sentit. I miri, per acabar, el Pla Municipal de la Gent Gran del 2021 ja s'hi contemplava fer diagnosi i estudi de viabilitat del bus urbà cap a Fontscaldes, Masmolets i Picamoixons. Sembla ser que vostès això encara no ho han fet. Gràcies.
Molt bé, alguna intervenció? Entenc que no, doncs passem a votació.
Vots a favor? 5. Abstencions? Abstencions? 1. Vots en contra? 12.
Molt bé, doncs passem al punt 6è, que és la moció presentada pel grup municipal socialista per implantar abans el programa Cap Nen i Nenes sense saber nedar. Per part del PSD, té la paraula el senyor Albert Soriano.
Sí, moltes gràcies, alcaldessa, i bona tarda a totes i a tots. La moció que presentem és molt senzilla, té un objectiu molt concret i és que a Valls s'implanti el programa Cap Nen i Nenes sense saber nedar. La idea principal d'aquest programa és un programa que ja funciona a Reus i també funciona a Cambrils, neix a Reus el curs 1986-1987 i a Valls proposem que es tracti d'una activitat gratuïta desplegada en horari escolar on els estudiants de cicle d'inicial de primària vagin a classes de natació a la piscina del Fornàs almenys un any lectiu. L'Ajuntament es faria càrrec del transport a les instal·lacions esportives, així com del cost de la mateixa activitat, com el monitoratge. Per què ens hem centrat en la natació? Per tres motius. En primer lloc, perquè, com he dit, s'implanta Reus, on funciona des de fa quasi 40 anys, i Cambrils l'ha implementat també, i per tant són els dos únics municipis que el tenen, i Valls es podria convertir en una ciutat pionera a nivell de Catalunya en tenir aquest tipus de programa de caràcter esportiu gratuïts per a la infància. En segon lloc, perquè és indiscutible els beneficis de la salut que té a la pròpia pràctica de la natació. No? Per fer-ne un resum, estem parlant de segregació endorfínica, millora de la resposta immunitària, augment de la mobilitat articular, millora de la resistència aeròbica, etc. I una obvietat, i és que la pràctica des de la infància de la natació preveu l'ofegament en un medi inestable i habitualment perillós com ho és l'aigua. De fet, aquesta recomanació, a l'exposició de motius d'aquesta moció ja en parlem d'això, per primera vegada en la història es troba en un llibre publicat el 1538 que té com a títol El nedador o un diàleg sobre l'art de natació i la lectura alegre i plen, on ja aconsellava que els nens han de saber nedar des de la infància per evitar aquest tipus d'ofegaments. I és que, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, la mort per ofegament és una de les 10 causes principals de mort en nens i joves. Cal dir que és, òbviament, no només saber nedar i evitar els ofegaments, no? Sinó també hi ha factors naturals i factors humans a tenir en compte. I en tercer lloc, i molt important, i és que amb aquest programa assegurem que tots els nens i nenes de Valls adquireixen nocions bàsiques de natació, independentment del poder adquisitiu de les seves famílies. A Valls hi ha actualment algunes escoles que tenen un programa d'aquest tipus, que realitzen activitats de natació a la piscina del Fornàs, però prèviament les famílies ho han de pagar. I per tant això és un obstacle, una discriminació per motius econòmics d'aquelles famílies vulnerables que no s'ho poden permetre. Per tant, l'objectiu d'aquesta moció, i els hi proposem, doncs, que a Valls s'implanti aquest programa, el programa Camp Nen i Nena sense saber nedar, i sobretot que tingui partida pressupostària, és a dir, que l'Ajuntament de Valls el financi i, òbviament, que sigui un programa amb un llarg recorregut. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Soriano. Per part del govern, té la paraula la senyora Teresa Rull.
Gràcies, senyora alcaldessa. És important que tots els nens i nenes aprenguin a nedar i es desenvolupin en el medi aquàtic perquè saber nedar és imprescindible per la seva seguretat i perquè puguin gaudir plenament de l'aigua. Per això, 5 dels 8 centres educatius de primària de Valls inclouen en els seus plans educatius de centre sessions a la piscina del Fornàs, com a mínim durant un trimestre, per garantir que tots els xiquets i xiquetes aprenguin a nedar i a gaudir de l'aigua. Les famílies es fan càrrec del cost d'aquesta activitat i l'Ajuntament, des de la Regidoria de Serveis Socials, concedeix ajuts a totes aquelles famílies que ho necessiten i que no el poden assumir, de la mateixa manera que contribueix a finançar altres activitats que organitzem bé l'Ajuntament, bé les escoles o altres entitats locals, com colònies, casals, activitats esportives, dansa, activitats de reforç educatiu, etc., per pal·liar les desigualtats d'accés a aquestes activitats i perquè entenem que tots els nens i nenes han de tenir les mateixes oportunitats. Ens assegurem que cap infant no deixi de fer una activitat per motius econòmics. Per això mateix, des de la Regidoria d'Educació treballarem amb les 3 escoles que actualment no realitzen l'activitat perquè s'animin a fer-la, tenint en compte com n'és d'important aprendre a nedar. L'Ajuntament ha d'assegurar els drets bàsics de tots els vallencs i vallenques i promoure comportaments socials inclusius, la qual cosa garanteix facilitant ajuts a totes les famílies més vulnerables, a les que més ho necessiten perquè puguin participar en totes les activitats que s'organitzen, inclòs a la piscina. L'Ajuntament, per tant, ja es corresponsabilitza d'aquest cost quan convé, juntament amb els centres educatius i les famílies. L'important és que qui ho necessita rep l'ajut. Així doncs, no donarem suport en aquesta moció. Gràcies.
Per part de la CUP, senyor Vidal.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. La CUP se sumarà a aquesta nova moció. De fet, per ser més exactes, es tracta d'una proposta que la CUP porta fent des de fa temps al Patronat Municipal d'Esports, que entenem que és l'espai on s'hauria de proposar. Des de la CUP, aquesta proposta la fem dins una lògica de treball en què l'esport ha de ser una eina d'inclusió i de cohesió social. I així ho vam proposar en la modificació dels estatuts de l'ens municipal i vam ser els únics que vam fer altres propostes relacionades amb tot això. On, per cert, des de fa un any estem esperant que ens donin alguna resposta. Per tant, emmarquem aquesta proposta en un pla de treball que va més enllà. Durant les reunions i consells d'aquesta entitat, hem pogut constatar que el PSC, impulsor d'aquesta moció, no ve mai al Patronat Municipal d'Esports. Per la CUP, el Patronat és un espai de treball on hi ha 1.000 propostes. Així doncs, donarem suport a la proposta, però emplacem el PSC a assistir a les reunions i a fer aquestes aportacions allà on pertoquen. Gràcies.
Per part de Ciutadans, senyora Laiz.
Sí, adelantar que nos abstendremos en esta moción, como bien ha explicado el señor Soriano. La natación, y más en un entorno como el que nosotros tenemos el lujo de vivir, ¿no? Que a poco más de 20 kilómetros disponemos de la playa, todos los niños deben de poder saber nadar. No obstante, creemos que por parte de las escuelas se están realizando los programas pertinentes para que durante un trimestre, durante 3, 4, 5 años escolares, aquellos que lo deseen, porque también hay que pensar que no todas las familias quieren que los niños con un concierto a través de la escuela aprendan a nadar, pues puedan disfrutarlo. Y somos conocedores que aquellas familias que lo desean pero no tienen los recursos, pues a través del ayuntamiento y de asuntos sociales, pues acceden a las ayudas para poder hacerlo. Sí que viendo la moción y planteando el ejemplo que ponen del Club Ploms de Reus, ¿no?, que no deja de ser un referente a nivel de instalaciones, natación y de todo el proceso que tienen a nivel de entrenamiento, sí que nos hemos puesto un poco a pensar por qué un programa que allí funciona tan bien y que lleva 40 años, creo que han dicho, no se ha extendido de una forma más viral, ¿no?, un término que ahora está tan de moda, al resto de ayuntamientos de toda Cataluña. 40 años han dado para mucho, ha dado para Junts, para Esquerra, para ayuntamientos gobernados por el PSC, pero un programa tan importante no ha conseguido, no sé los motivos, y de ahí que finalmente nos abstengamos, pues echar raíz para que finalmente los ayuntamientos apuesten por él. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Laide. ¿Alguna intervención, señor Soriano?
Sí, seré molt breu. Senyor Vidal, jo el responc per la feina que fem aquí a l'Ajuntament de Valls i com a membres del Ple d'Ajuntament de Valls. En quin millor lloc podem presentar un programa com aquest que l'Ajuntament de Valls, que el Ple d'Ajuntament de Valls, sobretot quan, si volem que l'Ajuntament de Valls s'impliqui i, per tant, tingui un finançament. Que, si no, no ho fem. Està molt bé poder-ho presentar al patronat, però soc regidor de l'Ajuntament de Valls, som regidors dels ajuntaments i, per tant, el millor lloc, segur, que és aquest, tot i que no es preocupi que ja ho presentarem també al pròxim patronat. I senyora Rull, quina forma, millor manera d'animar les escoles que tenint un programa com aquest? Francament, jo li puc assegurar, perquè conec una mica el tema, que les escoles s'involucrarien totes si tinguessin un programa d'aquest tipus i a més gratuït, finançat per l'Ajuntament. Segur que totes les escoles ho tindrien. I sí que és veritat que diuen que algunes escoles ho fan alguns trimestres, potser és insuficient, però bueno, també hem de veure com s'organitzen les escoles i, per tant, possiblement que sigui un any lectiu pot anar millor per les escoles o no. Això és una qüestió que vostès han de mirar. I això és tot. Gràcies.
Hi ha alguna intervenció, senyor Vidal?
Sí, gràcies, senyor Soriano. Si tenim un patronat municipal d'esports, tot el relacionat amb l'esport, potser si allà es debat, hi ha reunions on es parlen coses, potser és allò on es pot iniciar i després del treball que es fa allà es pot venir aquí. Si vosaltres es treu una moció sense haver presentat allà, creiem que potser haurien de participar també més en profunditat. És una invitació que participin de les reunions perquè també puguin debatre i potser podria ser més completa o es podria treballar i tenir més consens. Gràcies.
Senyor Soriano.
Sí, molt breu. Recollim el suggeriment i segurament ens implicarem molt més encara. Però jo li puc assegurar que aquesta moció està treballada amb treballadors del patronat. Vull dir que jo, si tenia dubtes, jo li garanteixo que això s'ha treballat amb la gent que realment està involucrada. Més.
Passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? 5. Abstencions? 1. Vots en contra? 12 de la resta. No prospera.
Molt bé, doncs passem al 7è punt, que és la moció presentada pel grup municipal de Junts per Valls per reclamar més accessibilitat al Servicio de Empleo Público Estatal, organisme que gestiona les prestacions i subsidis per atur de l'Oficina de Treball. Té la paraula la senyora Rosa Rovira.
Señora alcaldesa, en este momento sí, es en la moción que era pedir el voto por separado de los dos puntos de acuerdo de esta moción, si fuera posible.
Votación por separado del punto y punto 2. Sí. Molt bé.
Gràcies, alcaldessa. La crisi sanitària que hem patit aquests últims dos anys ha fet que les administracions en general posessin en marxa sistemes de relació amb la ciutadania online. Fins aquí tot correcte. Eren uns moments que se'ns demanava que ens mantinguéssim confinats per evitar contagis i era la manera de poder seguir fent tots aquells tràmits que normalment hauríem fet presencialment i que en l'era de la tecnologia i les xarxes socials potenciar el contacte mitjançant els dispositius electrònics era totalment comprensible. Tots érem conscients que els tràmits en format electrònic s'havien accelerat per la pandèmia, però que havien vingut per quedar-se. I totes les administracions hi van fer una aposta important. En les seves pàgines web s'hi han incorporat tots o la gran majoria de procediments, perquè el ciutadà pugui fer-los de manera digital i no li calgui anar presencialment a les oficines administratives. Si bé la pandèmia no s'ha acabat, sí que ha desaparegut les restriccions en quant a espais i mica en mica les empreses i comerços i administracions hem tornat a una certa normalitat. En aquesta normalitat hem incorporat aquestes noves maneres de treballar i el ciutadà té ara més canals per adreçar-se a l'administració. Durant el temps de la pandèmia hi va haver serveis que van tancar l'atenció presencial totalment i la relació havia de ser exclusivament telemàtica. Si volies fer qualsevol tràmit, ho havies de fer mitjançant la seva pàgina web i per dubtes hi havia un telèfon de contacte genèric. Per molta gent va ser tota una odissea poder fer els tràmits que necessitaven. Per alguns d'aquests tràmits es necessitava signatura electrònica. Moltes de les persones no la tenien perquè no l'havien necessitat fins aleshores. Aquest va ser un altre tràmit que van haver de fer. Un d'aquests serveis que va tancar les seves portes va ser el SEPE. El SEPE és el servei públic estatal que gestiona les prestacions i subsidis per atur i es troba ubicat dintre les oficines de treball. Aquest servei estatal que gestiona els subsidis i les prestacions no està transferit al govern català i en manté la competència exclusiva al govern central. Cap partit estatal no ha volgut mai sentir parlar d'un possible traspàs, tot i el govern català sempre ho ha reclamat per una gestió integral de les polítiques d'ocupació. Actualment el CP manté un telèfon de contacte que és més un telèfon de desatenció que d'atenció, ja que poques vegades aconsegueixes parlar amb algú després de prema no sé quantes tecles que una màquina et va dient que cal prema, en funció de les diferents opcions que et dona. Opcions que moltes vegades no saps en quina és la que respon a la teva necessitat. I això genera frustració i moltes vegades directament desesperació. Presencialment el CEPE és a dia d'avui totalment inaccessible. A hores d'ara aquest servei treballa amb una circunscripció conjunta per tot el camp de Tarragona. Això fa que si tens adreça a Valls puguis anar a fer els teus tràmits a qualsevol oficina del camp de Tarragona. El que sobre el paper podria semblar un avantatge, en la realitat és pràcticament impossible aconseguir cita prèvia per l'oficina de Valls. A les oficines de Tarragona o Reus donen cites a setmanes vista. Però Valls, simplement, ni tan sols pots veure si més endavant hi haurà cites que puguis agafar. Des del CPE es diu que es poden sol·licitar les prestacions i subsidis a través d'internet. S'ha d'emplenar una presol·licitud que és difícil i extensa per qui està familiaritzat amb aquest tipus de tràmits i directament impossible si no tens els coneixements o els mitjans i recursos informàtics per poder-ho fer. A més, utilitzar aquesta presol·licitud comporta estar per terme mig 3 mesos a percebre la prestació o subsidi sol·licitat, mentre que presencialment te l'aproven al moment i el mes següent ja la pots cobrar. Si es realitza aquesta sol·licitud per internet, a més, el sistema de cita prèvia presencial no et deixa demanar hora per cap més altre tràmit pel CEPE. Des de fa uns mesos el CEPE va activar, se'ns va dir que per facilitar la cita prèvia, un telèfon exclusiu per demanar-ne. I des d'aleshores, des de Vall Genera, davant les moltes persones que se'ns adreçaven amb la impossibilitat d'aconseguir cita, intentàvem ajudar-los en el tràmit, amb la qual hem pogut constatar que a l'oficina de Vall era impossible aconseguir cites presencials, ni per internet ni per telèfon. Per telèfon, una operadora telefònica que surt comença a demanar-te que cliquis números i finalment el que et diu és que no hi ha cites prèvies disponibles i que ho intentis l'endemà, i així dia, i dia, i setmana, i setmana. En general, ens trobem en una situació en què les oficines del CEPE és com si seguissin tancades i només t'atenen per cita prèvia, la qual a la pràctica és impossible d'aconseguir, menys tenint i dificultant l'accés de la ciutadania a les prestacions, subsidis i altres informacions que el ciutadà pugui necessitar, deixant així en una situació de vulnerabilitat a moltes persones i encara més aquelles que no disposen de recursos tècnics com ara ordinadors, connexió a internet o certificats digitals per realitzar tràmits en línia. Per tot això, el grup municipal de Junts per Valls proposem al ple l'adopció dels següents acords. Primer, demanar al Ministeri de Treball, ministeri del qual depèn el CEPE, el Servicio Público d'Empleo Estatal, organisme que gestiona les prestacions i subsidis per atur, l'ampliació d'hores de cita prèvia per a l'Oficina de Treball de Valls, dimensionades al nombre d'habitants de Valls i comarca. I tercer, i segon, instar al Govern Central a transferir les competències en matèria de prestacions per atur per garantir-ne la qualitat que avui no té, més propera al ciutadà. La gestió des de la proximitat ha demostrat que comporta una millora en qualsevol prestació de serveis. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Rovira. Per part d'Esquerra Republicana, Compromís per Valls, té la paraula el senyor Òscar Peris.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Vagi per endavant que quan ens referim al CEPE, el que volem dir és a l'organisme o ens estatal i no en volem qüestionar pas la feina dels professionals i tècnics que hi treballen, feina que d'altra banda volem posar en valor i que molts d'ells de ben segur que ens acompanyarien en el fons de la moció. La pandèmia ens ha dut uns efectes negatius però coneguts i obvis per a tothom i també ens ha obligat a introduir noves formes de treballar i de relacionar-nos. En el cas de l'administració pública, s'ha potenciat la relació telemàtica amb la ciutadania, facilitant que les tramitacions i gestions que es puguin fer telemàticament si tens uns mínims de coneixements informàtics i les eines adequades. Aquest avantatge, benvingut i esperat, no pot anar en detriment d'altres formes de relació amb la ciutadania, com és la presencial o la telefònica. Aquests canals d'acció són complementaris i necessaris. Com a ciutadà, has de poder triar entre tots ells segons la pròpia situació personal. És la persona que ha de decidir quin és el millor canal pel qual es relaciona amb l'administració i no l'inversa. L'administració no pot posar barreres ni trames i no facilitar assistència presencial i telefònica, tot deduint que pot fer el mateix telemàticament o en una altra població. Aquest impediment, per no tenir coneixements o eines informàtiques adequades o no disposar de la possibilitat del transport, pot comportar efectes greus per a la persona que vol tramitar o gestionar una prestació o subsidi. No podem permetre que el CEPA, amb la seva manca d'assistència, aporti un plus de neguit i angoixa a les persones que han de tramitar o gestionar prestacions o subsidis, perquè els hi va molts cops poder menjar, pagar un lloguer, la llum, l'aigua, etc. Cal aquesta manca de sensibilitat cap a les persones? Està el CEPE externalitzant el servei, fent que sigui el ciutadà qui s'hagi de fer càrrec de les despeses del servei anant amunt i avall i així evitar facilitar el servei que cal estalviant-se alguns recursos econòmics? Ens preocupa que la ciutadania de Valls i de la comarca estigui desatesa pel govern més progressista de la història. També ens preocupa que davant la problemàtica per a poder atendre el servei del CEPE durant els mesos més durs de la pandèmia, aquest organisme es negués a rebre el suport ofert pel SOC de la Generalitat aportant personal per tirar endavant el servei. Tot i que la nostra fita no ens n'amagarem mai, és autogestionar-nos i administrar-nos com considerem adient, assolint així les màximes cotes de llibertat i justícia que podem tenir amb la República Catalana, mentretant no podem deixar de reivindicar i exigir a l'Estat que faci el que ha de fer, dotar de serveis i recursos al personal que presta el servei a l'oficina de Valls, els quals també són víctimes de la deixadesa i inoperància del govern. O ho fan bé o que ho deixin estar, i ja ens ho farem nosaltres a través del SOC. Prou de jugar amb la gent, prou de fer-los anar com una baldufa cap aquí cap allà amb el risc, un risc real, de perdre una possible prestació o subsidi o una merma en la seva quantia. Per tant, i en resum, sí, és de justícia reclamar al Ministeri de Treball que posi totes les eines i recursos perquè la ciutadania de Valls i comarca tingui el servei de qualitat que es mereix. S'ha de donar sortida a totes les peticions amb la major celeritat possible i, si no és possible, la ciutadania no ha de patir-ne les conseqüències. I Valls genera no ha de ser qui tregui les castanyes del foc a l'Estat. Es tornen a repetir certs paral·lelismes com el cas de les oficines de la Seguretat Social, que ja es van denunciar el seu dia també al Congrés dels Diputats mitjançant la diputada Pujol i el diputat Bel. Si no en saben o no poden fer-ho, que facin un pas al costat i deixin que els que ho volem fer per bé ens n'encarreguem. Estem al costat de la gent, ara i sempre, i treballem perquè tinguin accés als millors serveis públics possibles i que els seus drets estiguin garantits. És per tots aquests motius que votarem a favor d'aquesta moció.
Moltes gràcies, senyor Peris. Per part del PSC, senyor Soriano.
Moltes gràcies, alcaldessa. Ens alegra molt que presentin una moció que verdaderament té un interès per tots els valencs i valenques, i és que francament el CEPE té problemes, no només a Valls sinó a tot el país. Segueix encara força saturat i això es tradueix en que el servei d'atenció és molt millorable. És per això que qualsevol proposta encaminada a millorar els serveis a la ciutadania, doncs nosaltres la recolzem. Però cal tenir en compte que l'ampliació d'hores de cita prèvia no és l'única solució. Falten un increment de recursos tant econòmics com de personal, les millores de les condicions laborals, etc. Tot i així ens consta que des de la subdelegació del govern d'Espanya a la província de Tarragona ja s'està treballant en això. Vull dir, ja són coneixedors de la situació del CEPE de Valls, també de la resta de província, i per tant ja estan intentant a veure què poden fer per millorar la situació.
Ara bé, ja ens agradaria que el SOC pogués dir el mateix, perquè realment tampoc és que tingui un servei fantàstic. Tot i que segur que els treballadors treballen molt bé, però amb el SOC no crec que anem molt lluny. Això per una banda. Per l'altra, proposen demanar a l'Estat la transferència de les competències en matèria de prestacions a la Seguretat Social i d'atur. I això és totalment legítim demanar-ho perquè el nostre Estat de les Autonomies contempla la possibilitat de transferir i delegar competències exclusives de l'Estat a les comunitats autònomes. Ara bé, no és una qüestió de que Catalunya tingui més competències i més autogovern, sinó que les competències que tenim s'exerceixin millor i que exerceixin millor l'autogovern de Catalunya. I, francament, el govern actual de Catalunya i els últims de Catalunya no ens donen la confiança perquè el dia de demà, quan Catalunya tingui aquesta competència, si és que la té, l'exerceixi bé. I potser, per tant, el pas al costat l'haurien de fer vostès, senyor Peris. I, per tant, ara no toca. Ara no toca demanar l'impossible, especialment perquè és la legislació el desenvolupament del règim econòmic de la Seguretat Social és competència exclusiva de l'Estat, és política d'Estat i per tant és molt difícilment transferible. Cal tenir en compte que Catalunya, segons l'Estatut d'Autonomia, té competències en la Seguretat Social. Tot i així, i perquè estem sempre perquè les administracions públiques desenvolupin bé els seus serveis, nosaltres votarem a favor del primer punt. Per tant, també ens unim a la petició de vot per separat dels acords d'aquesta moció i, òbviament, com han pogut comprovar, el vot en contra al segon acord. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Soriano. Senyor Vidal.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Els tràmits amb el CPE acostumen a ser una odissea i això no és cap novetat. De fet, d'ençà de la pandèmia, la situació va empitjorar considerablement. Durant els mesos de confinament vam poder comprovar el caos administratiu i el col·lapse de gestions que es va generar, el qual va deixar moltes famílies sense percebre la seva prestació a temps. Per un costat, la modernització del CEP és necessària per tal de garantir la protecció social i mobilitzar les polítiques actives d'ocupació. No obstant, derivar totes o moltes de les gestions a l'àmbit telemàtic pot fer més gran una problemàtica a causa de la bretxa digital. Tal i com han denunciat múltiples entitats del tercer sector, prop de la meitat de les famílies en risc social o no tenen ordinador o no poden connectar-se a internet. Per a molts és impossible fer aquestes gestions sense un professional cara a cara. Així doncs, és clau garantir que les administracions esdevinguin espais accessibles i usables i una de les maneres d'assolir-ho és ampliar l'horari d'atenció al públic i agilitzar la burocràcia. Per aquests motius, la CUP donarà suport a aquesta moció. No obstant, ens agradaria destacar que mentre l'equip de govern busca la complicitat de tot el consistori per un organisme que no depèn estrictament de les seves competències, no s'aplica algunes d'aquestes lliçons en organismes municipals que compten amb horaris d'atenció al públic molt restringits. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal. Per part de Ciutadans, senyora Laiz.
Gràcies, senyora alcaldessa. L'administració pública, sea la de l'Ajuntament de Bas, la Diputació de Tarragona, el Govern de la Generalitat o del Govern d'Espanya, moltes vegades s'oblida que su principal misión y prioridad debe ser la atención al ciudadano, conseguir a través de sus políticas, sus servicios, dar la excelencia y que todos vayamos hacia el famoso llamado estado de bienestar que muchas veces parece más lejos que cerca. Desafortunadamente, la pandemia nos ha hecho acelerar en muchos temas, sobre todo el tema tecnológico. Previo a la pandemia, justamente pedíamos lo contrario, ¿no? Intentar acelerar los trámites para que de forma digital tuviéramos un mayor acceso y poder dar más flexibilidad y conciliar trabajo, administración, trámites y toda la presentación de papeles que hiciera falta. La pandemia ha puesto un acelerón tan grande que ahora parece que todo tiene que ser digital y nos olvidamos precisamente que hay un sector muy importante todavía de la población que o no conoce bien las nuevas tecnologías o como ha dicho el señor Vidal, no tiene los recursos necesarios para poder acceder. El hecho de tener un móvil no tiene por qué ser el método para poder presentar cualquier trámite o papel que pueda hacerse en la Administración. Esto no es una herramienta de trabajo, no deja de ser un elemento de comunicación y revisión. Pero un portátil, una formación en Internet, unos certificados digitales, como la señora Rovira estaba indicando que se tienen que hacer. Muchas veces olvidarnos de que tenemos unos fenomenales profesionales en atención al cliente, en atención al público, que tú te vas a la oficina, estás delante de ellos y puedes hablar con una persona, cosa que gracias a las nuevas tecnologías, las redes, el WhatsApp, estamos olvidando, deberíamos hacer un ejercicio y volver a retomarlo. La situación del SEPE, y la señora Rovira en la moción lo ha explicado perfectamente, no puede continuar así. Han sido ya muchos meses, años, que es un término de envergadura en tiempo demasiado grande para que, a pesar de la situación que hemos vivido, los ERTES, los ERES y la sobrecarga de trabajo que tiene, la Administración tendría que poner recursos a nivel de personal, a nivel de medios, todo lo que hiciera falta para reencauzar esa situación y que se pueda volver a atender a las personas. Es por eso que, evidentemente, el punto uno vamos a votar a favor. No obstante, hacía tiempo que no hablábamos de transferencias, el hecho de que como él hace mal lo hago yo no es solución. Entonces, como no creo que sea una sorpresa, al punto dos votaremos en contra. Gracias.
Gràcies, senyora Laia. Hi ha alguna altra intervenció? No, doncs passem a votació. Fem per separat el punt 1 i el punt 2.
Respecte. No, ja m'han sentit, no? Respecte al punt 2 de la moció, vots a favor? 13. Abstencions? Cap. Vots en contra? 5.
Molt bé, doncs passaríem al 8è punt, que és pregs i preguntes. No han arribat preguntes, no, senyor secretari? Doncs passaríem al pregs per part del PSC. Algun preg? No? Senyor Soriano, sí.
Sí, gràcies, alcaldessa. Nosaltres tenim tres pregs que es resumeixen en que treballin, en que facin la seva feina, en que siguin operants. El primer preg. Amb el primer preg els vull reiterar el preg que els vaig formular el mes de juny de l'any passat, i és sobre el Dia de l'Orgull LGTBI. L'any passat els vam demanar que per enguany preparessin uns actes de commemoració del Dia de l'Orgull LGTBI a les seves circumstàncies. L'any passat hi va haver l'assassinat homòfob de Samuel Laiz i per tant la situació era molt complicada i els vam fer aquell prec. Els hi tornem a reiterar perquè enguany no han fet molta cosa tampoc. Han penjat la bandera al balcó, han fet la lectura del manifest amb representants del col·lectiu en un sector com és els esports, que és un sector molt heterosexual, i està molt bé, però crec que és insuficient. I especialment tenint en compte que les agressions homòfobes augmenten any rere any i sobretot ho fan acompanyades del discurs dels discursos polítics homòfobs, i per tant els demanem que s'impliquin almenys cara a l'any que ve perquè celebrin el Dia de l'Orgull LGTBI el dia 28 de juny a l'alçada de circumstàncies. I els següents dos pregs van dirigits a la senyora Rull. A la Junta de Govern del 7 de juliol s'acorda la revocació de l'addenda del Pla Educatiu d'Entorn. Per posar en context, el curs 2020-2021 la Generalitat va proposar dues addendes al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Departament d'Educació sobre els plans educatius d'entorn. Una d'aquestes addendes era per desplegar les mesures al Pla de Millora d'Oportunitats Educatives en les que la Generalitat va donar a l'Ajuntament 122.266 euros. Però la regidoria d'Educació només n'ha pogut justificar una part, pel que l'Ajuntament ha de tornar al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya 9.903 euros amb 61 cèntims. 9.903 euros amb 61 cèntims que haurien sigut útils si els gestionés un govern operant i treballador. Però és que és una circumstància similar succeeix amb els diners que la Generalitat entrega a l'Ajuntament per a polítiques socials. En aquest cas, en l'última Junta de Govern que hem rebut. En aquest cas, sobre mesures en l'impacte social de la pandèmia de la Covid-19. El 14 de setembre del 2020, l'Ajuntament signa amb el Departament de Drets Socials tres addendes extraordinàries al contracte programa per implantar mesures d'aquest tipus. Una d'elles era pel servei d'atenció domiciliària, pel qual l'Ajuntament va cobrar 33.732 euros. Però de nou, l'Ajuntament és incapaç de fer-lo servir íntegrament i haurà de tornar a la Generalitat de Catalunya 5.881 euros. En suma, són 15.704 amb 42 euros que l'Ajuntament ha de tornar a la Generalitat perquè no han sigut utilitzats aquí a Valls. Sí, senyor Garza. Això està a les juntes de govern.
Senyor Soriano, jo diria que vostè està fent preguntes.
No, ara faig el prec. No.
Vull dir que si té informació, faci-ho pel canal.
No, és una pregunta, és un prec.
Com és possible que no siguin capaços vostès de donar-li utilitat fins a l'últim cèntim que l'Ajuntament de Valls rep de la Generalitat? També estem aquí a Valls com perquè puguem anar no utilitzant els diners que rebem de la Generalitat? Jo no ho crec. Molt menys quan estem parlant de mesures per a educació i per fer front a l'impacte de la pandèmia. I ara ve el prec. Treballin. Treballin perquè a Valls s'utilitzin tots els cèntims que arriben de la Generalitat de Catalunya. Treballin perquè utilitzin tots els diners que estan destinats en programes socials i en programes educatius pel benestar de tots els valencs i valenques. Com els hem dit moltes vegades, vostès suspenen. Gràcies.
Molt bé, per part de la CUP hi ha algun prec? Sí, és un prec, senyor Vidal?
Tenim tres precs, sí.
Molt bé.
No són preguntes, no. El primer prec és sobre els serveis públics com l'OAC o la biblioteca. El primer prec va encaminat a exposar una problemàtica que ja vam comunicar a la comissió informativa pertinent. Bàsicament, durant l'estiu, tant l'OAC com la biblioteca només obres en els matins. L'equip de govern ho relaciona amb el conveni dels treballadors i els drets adquirits d'aquests. Des de la CUP creiem que s'està barrejant el servei i l'atenció a la ciutadania amb les condicions dels treballadors. En primer lloc, en el cas de la biblioteca, cal entendre l'espai no només com un lloc on anar a llegir o treballar, sinó també com un lloc amb l'aire condicionat on passar períodes d'onada de calor. En segon lloc, respecte al cas de l'oficina d'atenció al ciutadà, creiem que hi ha moltes persones que segueixen treballant en horari de matí. Per tant, si necessiten anar a fer un tràmit, ho tenen impossible. En aquest sentit, el fet de mantenir espais tancats va en contra del dret a la cultura i el dret a l'atenció ciutadana. Amb aquest prec, no estem demanant que tots els treballadors tornin a fer jornada partida, sinó que en el cas de l'OAC s'habilitin algunes tardes o horaris excepcionals per poder acudir a l'ENS. Així també s'agilitzaria la llista d'espera. En el cas de la biblioteca, creiem que seria necessari buscar la fórmula per poder obrir per les tardes o almenys alguna d'elles. Només a tal d'exemple, a Reus, les dues biblioteques obren 4 tardes. A Tarragona l'horari és de 3 dies al matí i tarda, o al Cuber la biblioteca obre una tarda. El segon prec és sobre les licitacions desertes. Aquesta setmana hem pogut observar com la licitació per l'estabilització de l'edificació coneguda com a graner del Convent del Carme quedava deserta. Aquesta nova licitació deserta se suma a d'altres com la gestió del Museu Casteller o Catxapes en el seu moment, només per anomenar alguns exemples. El fet que totes aquestes licitacions quedin desertes ens hauria de fer replantejar com fem les coses, ja que la situació actual és bastant dramàtica. Totes aquestes licitacions formen part de grans projectes i, per tant, si queden desertes vol dir que no s'executen. De retruc, els projectes en qüestió queden o bé a mig fer o directament paralitzats. Consequentment, això impedeix el bon funcionament de la ciutat. Per tant, aquest segon prec el fem per convidar-los a fer una reflexió sobre què estem fent malament i com ho podem millorar. Ja que el que segur que no podem fer és anar deixant paralitzats els grans projectes de ciutat. I el tercer i últim prec és l'estat del projecte del carril bici. De fet, ja es va repetint a diverses sessions plenàries sense tenir gaire resposta i creiem que la ciutadania té dret a saber quin serà el futur del projecte del carril bici a la ciutat. A hores d'ara no sabem si es quedarà així, si s'esborraran les línies, si continuarà, qui es farà càrrec dels costos. Així doncs, els fem aquest prec perquè s'empesquin la forma de comunicar totes aquestes preguntes sense resposta. Gràcies.
Jo els hi pregaria a tots els polítics que estan fent preguntes encobertes. El que diu el senyor Soriano, de bon rotllo, treballin i entrin les preguntes per on s'han d'entrar. Senyora Roca té la paraula.
Només una apreciació amb això que ha dit senyor Vidal de la licitació del graner del Carme. No va quedar deserta, sinó que es va presentar una empresa, l'únic que aquesta empresa no complia amb el plec tècnic, amb la solvència tècnica que li demanàvem. Per tant, ara revisarem el plec i mirarem i ho treballarem perquè surti el més aviat possible. Vale?
Si senyor Soriano, si es llegeix els acords de Junta de Govern, tindrà les respostes. És a dir, ens demana que treballi, però treballi vostè llegint-se i fent comprensió lectora dels acords. Perquè la Generalitat fa bestretes. És a dir, la Generalitat el que fa és dir, jo, perquè tu tinguis recursos econòmics i puguis contractar el que calgui en temps de Covid, te dono tants diners. I ens va enviar tots uns diners. Nosaltres hem disposat de tots els diners necessaris per fer tots els SATs que es necessitaven i finançar-los tots. I quan ha acabat, com que ens van enviar més diners dels que necessitàvem, hem retornat els diners. No és que no s'hagi atès alguna persona que necessitava SAT per no atendre-la, no, senzillament que la Generalitat ha fet un funcionament diferent per donar liquiditat als ajuntaments i fer front a les contractacions que calgui, enviant els diners abans, i ens han fet una bestreta i nosaltres passem comptes i quan arriba a final d'any, mira, d'aquesta bestreta hem gastat tot això i l'altre que no ho hem gastat ho retornem. I això és, és un funcionament diferent del que es feia abans, que et donaven una subvenció, justificaves i després t'ho pagaven, que és el mateix, eh? Però aquí avança els diners perquè puguem fer la contractació. Llegeixis bé els acords, faci la feina, treballi i veurà que el que pregunta aquí no té lloc.
Molt bé, senyor Laiz, té algun prec que fem?
Sí, desafortunadamente en las últimas dos semanas hemos visto cómo hemos tenido varios incendios en la zona cercana a Masclariana, zona de las comarcas. Está en manos de la investigación de los bomberos, pero sí que creo que ha dejado manifiesto un punto débil que tenemos en el plan de mantenimiento de solares cercanos en lo que es el núcleo urbano. Yo recuerdo que muchos años previo a lo que es San Juan, precisamente porque venimos de unas primaveras bastante calurosas y más que se están acalorando, siempre ha habido una limpieza de esos solares con el riesgo, con consecuencia para minimizar el riesgo de incendio. Desafortunadamente, como he dicho, los veranos van a ser cada vez más calurosos. Yo creo que las lluvias cada vez más mínimas, desde marzo yo creo que no llueve con cantidad en el municipio para que refresque el suelo, y sí que no sé si dentro de lo que son las partidas de mantenimiento de caminos una alguna, se podría habilitar una partida adicional pues para asegurar que todos esos solares, a lo mejor mal denominados solares, pero zonas que están con maleza, no están bien mantenidas, bien porque son de terreno público o bien porque hay dueños que no hacen el mantenimiento correcto, se pueda minimizar y evitar que si es un accidente no ocurra y si, bueno, si tenemos a alguien que está generando este tipo de incidentes, pues que haga el menor daño posible.
Senyora Laia, jo amb aquest tema sí que li vull dir és que el que són els solars municipals cada any es netegen i els que són privats fem els requeriments. Per exemple, a Masclariana n'hi havia dos, el vam dir, escolta'm, se'ls havia fet el requeriment, però per urgència netegeu. Per tant, aquells solars que veiem que són, poden ser susceptibles a que doncs, aquesta persona li faci goig, doncs els estem netejant i ho estem fent. Però cada any els solars municipals els netegem. Molt bé, doncs no hi ha cap més tema a tractar. Senyor Vidal, és un altre prec?
No, no sé si ho haurà dit, li he dit abans de començar el ple que excusaven assistència, sí. Només perquè consti en acte, no sé si ho ha dit.
Perdó, sí, senyor secretari, excusar el senyor Javi Anglès i senyor Esteruguet que encara estan de vacances i no han pogut assistir a aquest ple. Molt bé, doncs desitjar-vos a tot un bon estiu i ens retrobem al setembre. S'aixeca la sessió.